Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Parc Agrari destinarà més espai a la producció de raïm pel vi a Arraona. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Ajuntament i la cooperativa L'Olivera, encarregada de l'explotació de la parcel·la vinícola, han arribat a un acord per destinar pràcticament una hectàrea més a la vinya, fet que es traduiria en la incorporació de 3.000 ceps. Iñigo Jouji és enòleg del celler Can Calopa.
Han arreglat tot el Parc Agrari i els agradaria que nosaltres ampliéssim amb una mica de vinya i, en principi, doncs, nosaltres també ja estem interessats, i sí que de cara a l'any vinent, doncs, es preveu anar una mica més, anar a fer una mica més de vinya, anar a fer una mica més de vi i donar-li encara més potència a la vinya Sabadell.
La verema del Parc Agrari començarà dilluns que ve al matí.
Sabadell té una plaga de tigre del plàtan.
Per combatre-la, el Departament de Parcs i Jardins s'ha vist obligat a recórrer a l'insecticida. El tractament que es farà als plàtans a 8 carrers de la ciutat es farà la nit de diumenge a dilluns per reduir riscos pel veïnat.
En esports, el Sabadell s'estrenarà la Lliga d'aquí menys de 48 hores en un enfrontament contra el Castellón.
Antonio Hidalgo tindrà a la seva disposició 21 efectius per aquest debut, ara que ja ha pogut inscriure Boris Garros. Avui també s'han fet públics els quatre capitans d'aquesta temporada, Àngel Martínez, Pedro Capó, Edgar Hernández i Aleix Coc.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus al centre de Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Hem d'esperar canvis per les pròximes hores i sobretot pel cap de setmana. Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ambient càlid en conjunt aquest divendres a la major part de Catalunya. A hores d'ara, les temperatures se situen per damunt dels 30 graus a gran part de l'interior del país. Fins i tot ja hem arribat als 34 graus a punts com, per exemple, l'estació de Vilobí d'Onyar, a la comarca de la Selva, o també cap a Vinebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre. I és que puntualment podem arribar als 35 graus en algun punt de Catalunya aquest divendres. Per tant, divendres d'ambient càlid i també un dia amb domini del sol. Tan sols apareix alguns núvols d'evolució a zones de la Catalunya central, també a altres punts de muntanya més aviat del nord del país. En principi, aquests núvols no haurien de portar precipitacions i també la situació marítima és força més tranquil·la respecte a dies anteriors amb predomini del marejol. De cara a aquest proper cap de setmana no esperem canvis importants, per tant, tant dissabte com diumenge, jornades amb sol, amb alguns núvols, això sí, durant la tarda cap al Pirineu, que especialment diumenge sí que podrien portar algun ruixat i les temperatures continuaran ben altes. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell, però sí que hi ha molts problemes en altres punts de la xarxa viària catalana, per exemple la C65 a Llagostera, 4 quilòmetres de retencions en els dos sentits, i també la mateixa via, 2 quilòmetres de retencions al seu pas per Cassà en els dos sentits. A la C25 hi ha problemes al seu pas per Manresa, on hi ha 2 quilòmetres de cues en sentit Girona, i a la C17 mig quilòmetre de cues a Canovelles en sentit Vic. Passen 3 minuts a les 7, és moment d'entrar en matèria. El Parc Agrari de Sabadell ampliarà la part dedicada al cultiu de raïm. El nou conveni que estan negociant l'Ajuntament i la cooperativa L'Olivera preveu sumar una mica menys d'una hectàrea d'extensió de vinya, el que suposaria un augment aproximat de 3.000 ceps. Iñigo Jouji, enòleg del celler de Can Calopa, explica l'evolució positiva del projecte.
La relació amb l'Ajuntament és molt bona, és una vinya que ens està sent, doncs, força productiva, que cada any ha anat a millor, la gestió, la vinya, el vi, la finca, i sí que s'ha parlat en el nou conveni, de cara al nou conveni que ara hem de reformular, doncs ficar una parcel·la més al Parc Agrari, que ara també estan arreglant tot el Parc Agrari i els agradaria que nosaltres ampliéssim amb una mica de vinya, i en principi, doncs, nosaltres també ja estem interessats, i sí que de cara a l'any vinent, doncs, es preveu anar una mica més, anar a fer una mica més de vinya, anar a fer una mica més de vi i donar-li encara més potència a la vinya Sabadell.
Aquest dilluns a primera hora del matí començarà la verema al Parc Agrari de Sabadell.
La finca de Can Gambús és una zona on el cultiu de raïm funciona molt bé. Es preveu una bona collita, més quantitat que l'any passat, fregant els 6.000 quilos que donaran per fer 4.000 ampolles de vi a Arraona, el que suposarà un augment del 25% de la producció respecte a l'any passat. Els primers grans a collir són els de Chardonnay, una varietat blanca primerenca. A la tardor es trauran al mercat les ampolles del vi de la collita de l'any passat. Jouji ha donat bones notícies a Ràdio Sabadell sobre el producte tastat.
La veritat és que aquesta nova anyada és molt... És, del negre és la millor. Fins ara, la que vindrà, la que traurem ara al mercat, perquè aquesta que ara collirem encara no sabem com serà, però la que ara sortirà, l'anyada 2018, que sortirà ara a l'octubre al mercat, és la millor que hem fet fins ara, sens dubte.
El segell Arraona del vi de Sabadell millora el tast en boca dels seus productes. Això és el que en podeu esperar.
Vins negres madurs, rodons, però frescos, marxant una mica de l'estil més clàssic per un estil una mica més modern, més actual, i vins blancs en la línia de vins de l'olivera, que són aquests blancs on busquem expressar la veritat, on li donem una part estructural de la barrica, de la fusta, que és molt, molt identificatiu, molt identitari de l'elaboració de vins blancs de l'olivera.
Els vins de l'olivera provenen de l'agricultura social i ecològica.
L'Ajuntament de Sabadell utilitzarà l'insecticida per lluitar contra el tigre del plàtan. Aquest insecte, molt comú a l'estiu, s'ha instal·lat en algunes zones de la ciutat i el consistori aplicarà un tractament amb el compost químic alfa-serpimetrin. En total seran 504 els arbres afectats per aquest tractament que es farà la nit de diumenge a dilluns. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Anna Lleixà, tècnica del Departament de Parcs i Jardins, apunta que aquest tractament químic és l'últim recurs, ja que abans sempre s'intenta fer altres tractaments menys nocius. Malgrat això, el consistori ja ha senyalitzat les zones afectades.
Aquestes dates, alguns plataners es veuen afectats per una plaga que es diu tigre del plàtan, que és bastant coneguda, i afecta alguns dels arbres de la ciutat, els plàtans de la ciutat. Aleshores, el que fem nosaltres a principis d'estiu és analitzar i fer unes inspeccions en els diferents arbres, i quan veiem que la quantitat de plaga és molt important, doncs llavors és el moment en què ens plantegem un tractament. L'alfa-cipermetrin és un insecticida, és un piretroid, una piretrina, amb diferents cases comercials, que és un insecticida.
Fins ara, 8 carrers de la ciutat rebran aquest tractament fitosanitari. Es tracta de l'Arbrat de l'Avinguda Mata de Pere, la Francesc Trabal, el carrer Calassans i Duran, Avinguda Paraires, carretera Barcelona, carrer Manuel de Falla i la carretera de Terrassa i la plaça de Barcelona amb l'Avinguda de Barberà. Totes les zones estan senyalitzades per evitar risc amb el veïnat. Els treballs començaran a les 11 de la nit de diumenge i s'acabaran a les 7 del matí de dilluns, com explica Lleixà.
Tenim un camió que està preparat amb un emissor que és un pulveritzador bastant important, i aleshores el que fem és, bueno, doncs anem passant i pulveritzant el que seria la capçada de l'arbre. Com que és una mena com de boira, doncs bueno, amb una passada l'arbre doncs queda cobert, vaja, que no fa falta fer diverses passades. Aleshores es fa de nit, es començarà a les 11 de la nit, 11-12 de la nit del diumenge, de diumenge cap a dilluns, i si no acabéssim tots aquests carrers que tenim previst acabar en una sola nit, doncs continuaríem la següent nit.
El tractament ha de servir per lluitar contra l'insecte Corytuca ciliata, que afecta els plàtans mediterranis molt presents a les nostres ciutats.
El grup municipal de Ciutadans denuncia el procés participatiu proposat per la regidora de participació Marta Morell sobre les pistes de petanca de la Concòrdia a la plaça de la Llibertat. L'obra ja està acabada i el regidor taronja José Luis Fernández denuncia que aquest procés no passarà de ser un simulacre.
Per justificar el canvi de posició d'un grup polític es farà un simulacre, una coartada de procés participatiu per dir que la gent ja està contenta, o sigui, amb un resultat predeterminat per dues coses. Una, perquè l'obra està feta, amb la qual surti el que surti, no es canvia l'obra, i predeterminat perquè es vol que surti un resultat en concret. Llavors, per nosaltres això és un simulacre, no és un procés participatiu.
Fernández demana dirigir aquests recursos cap a una altra banda.
La regidora de Podem Sabadell, Marta Morell, actualment al govern, va fer campanya a l'hivern contra les pistes de petanca. Ara té previst fer una consulta sobre les mateixes al mes de setembre, quan la reforma ja s'ha completat. El regidor de Ciutadans opina que el que cal és explicar la nova postura.
Pensem que lo lògic i lo coherent seria que aquest grup polític digués: mira, estem a govern i ara ens adaptem o fem concessió a lo que decideix la Generalitat del govern o el grup majoritari, o bé doncs que faci una autocrítica de la seva posició anterior, però no que amb recursos de tothom es posi a buscar una coartada.
Els esforços en fer aquesta actuació per a Ciutadans es podrien dedicar, per exemple, a zones infantils pendents de condicionar.
Notícies Vespre.
En successos, presó provisional per als 5 detinguts la setmana passada a Sabadell, acusats de ser formar part d'una banda que robava bombones de gas per la refrigeració. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van desarticular la setmana passada una banda que operava en diferents ciutats catalanes robant bombones de gas utilitzat en aires condicionats per vendre-les després al mercat negre.
En total, l'operació del 14 d'agost va recuperar 195 bombones i es van detenir 8 persones, de les quals 5 han entrat a presó i una es troba en llibertat amb càrrecs. Els altres dos se'ls investiga com a testimonis. Una investigació conjunta de la policia catalana i la Guàrdia Civil ha permès fer caure aquesta banda criminal que feia robatoris amb força a empreses de la demarcació de Tarragona i en ciutats com Vilanova i la Geltrú, Cornellà de Llobregat o Fornells de la Selva, on entraven a robar fent servir el mètode del butró, un encastament o fent palanca a les portes. Els investigadors van detectar que en tots els casos hi havia mètodes similars i que els lladres només s'emportaven les bombones de gas i no d'altres materials valuosos que hi hagués a les naus industrials. La investigació també ha conclòs que el grup estava perfectament organitzat i que cada membre s'encarregava d'una funció. Després, el grup intentava vendre el producte a un preu més econòmic al mercat negre. En total, es calcula que el preu de la mercaderia assolia el 500.000 d'euros.
Encara en successos, la policia municipal obre diligències contra un conductor de 26 anys per un delicte contra la seguretat viària, conduir sota els efectes de l'alcohol i conducció temerària.
Els agents han aturat el conductor 2:45 de la matinada al passeig Rubió i Horts amb carrer Fray Luis de León després d'haver comès diferents infraccions de trànsit per la Gran Via. La prova d'alcoholèmia ha donat un resultat de 0,84 mil·lígrams per litre aspirat, més del triple del màxim permès. A més d'obrir les diligències, s'ha immobilitzat el vehicle.
Incendi de contenidors a la carretera de Terrassa aquesta matinada.
Les flames es van originar davant del número 351 quan passaven pocs minuts de les 2 de la nit. Els 3 contenidors ubicats a la via pública es van cremar totalment sense cap altra més afectació. Van intervenir-hi una dotació del cos de bombers de la Generalitat i una unitat de la policia municipal.
I en cultura, aquest dissabte podreu veure la producció Cosi fan tutte dels Amics de l'Òpera de Sabadell per televisió.
A partir de les 10 de la nit, les cadenes locals del grup La Xarxa emetran l'òpera que va gravar Vallès Oriental Televisió quan es va representar el 2017 al Teatre Auditori de Granollers.
Comença la Festa Major de Ripollet amb 90 actes repartits per tots els barris. Les arts escèniques són l'eix temàtic de la celebració, coincidint amb la commemoració de l'any d'aquesta disciplina. Per això, la música i el teatre hi tenen una forta presència. Oriol Mor és regidor de Cultura de Ripollet.
Bueno, creiem doncs, que les arts escèniques han d'estar presents. La música sempre és la més present a les festes majors i també el teatre, però sempre el teatre ha ficat doncs, en un teatre o en una sala d'arts escèniques, i en aquest sentit doncs, el que s'ha treballat és doncs, portar tot el que serien les arts escèniques i també el teatre a la festa major.
El tret de sortida de la celebració el donarà aquesta nit al pregó,
que anirà a càrrec del patinador del Club de Patinatge Artístic de Ripollet, Llorenç Álvarez, i la cantautora local, Ona Osuna, seguit d'una nova edició del Ripollet Rock Festival i del Festival Flamenc. No obstant això, a diferència d'anys anteriors, no hi ha un cap de cartell reconegut, una decisió que, segons Mor, ha estat buscada.
S'esperava molt del cap de cartell, no? Nosaltres, la comissió que va començar fa 4 anys, doncs, el que va apostar és, doncs, per no sobrepassar doncs, certes quantitats de diners a l'hora de la contractació de grups, per tal doncs, que pogués arribar doncs, a més barris en forma d'orquestres, doncs, de xarangues, doncs, també de diferents activitats infantils i familiars, i també doncs, reivindicant doncs, tot el que s'ha treballat durant també les altres festes majors, com seria un Ripollet Rock Festival, un festival flamenc, doncs, tot a l'aire lliure i tot doncs, fent doncs, de l'espai públic doncs, també una eina de cohesió.
Un dels plats forts d'aquesta festa major és l'homenatge a la figura del poeta Federico García Lorca, demà dissabte, que anirà acompanyat de Nova York en un poeta, a càrrec de l'actor Alberto San Juan. La festa major de Ripollet s'allargarà, però, fins dilluns, quan s'ha programat, entre altres coses, una exhibició de country, habaneres i ball de confeti.
No han passat ni 4 mesos des d'aquest moment.
Treu la centrada de Quagas, ha patit Arturo! Gol! Per morir amb vida!
La roda gira novament, les il·lusions estan renovades i el Castellón torna a l'estadi.
Sabadell en joc.
Diumenge comença oficialment la temporada 2019-2020. A partir de 2:15 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Castellón.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escucha los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Música electrònica, sense interrupció.
Non-stop, non-stop, non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina.
I recorda, tornem al setembre.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de Ryanair perquè ha anunciat el tancament de la base de Girona pel pròxim 8 de gener.
La companyia ho ha anunciat avui als treballadors però es compromet a minimitzar els acomiadaments. Tot i això, els sindicats apunten que aquesta decisió podria afectar 164 treballadors entre tripulants de cabina i pilots en base a l'aeroport gironí. En els pròxims 15 dies s'obrirà una comissió negociadora amb els sindicats per afrontar el procés d'acomiadaments. A banda de Girona, també tancaran les bases de Tenerife, Lanzarote i Gran Canària.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional ordena iniciar una investigació sobre les actuacions d'Open Arms.
A petició de Vox, la Fiscalia vol determinar si l'ONG ha comès delictes d'incompliment de la llei marítima i de col·laboració amb el tràfic de persones. També es vol determinar quines persones haurien d'assumir la responsabilitat en cas que es confirmin aquests delictes.
Els 356 migrants rescatats per l'Ocean Viking de Metges Sense Fronteres desembarquen a Malta després de 14 dies esperant port segur.
Segons ha confirmat el govern maltès, 6 països es faran càrrec de refugiats, Alemanya, França, Irlanda, Luxemburg, Portugal i Romania. La resposta de Malta arriba just quan el vaixell havia alertat que només els quedava menjar per 5 dies i que l'estat psicològic de molts dels migrants començava a ser preocupant.
Facua demana la dimissió del conseller de Salut d'Andalusia, el conservador Jesús Aguirre, per la crisi de la carn entanxonada i presenta també una querella contra el fabricant.
L'ONG ha creat una plataforma d'afectats per el brot de listeriosi causat per la carn entanxonada, que ha causat 2 morts, 2 avortaments i desenes d'hospitalitzats. La plataforma amb 175 integrants denuncia ara l'empresa Magrudis per un delicte contra la salut pública i retreu al conseller que defensés la magnífica feina de la companyia.
Unes 200 persones han tallat la Diagonal de Barcelona aquest migdia en defensa de l'Amazònia, al crit de Bolsonaro dimissió.
La protesta ha tingut lloc davant del Consolat del Brasil a Barcelona, davant de l'incendi que està cremant de forma massiva l'Amazònia. Els manifestants consideren que el foc és provocat pel govern, que tindria uns interessos econòmics en destruir aquest espai natural.
En política, el PSC retira l'oferta de negociar els pressupostos mentre el govern català no renunciï a la ruptura amb l'estat espanyol.
La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, assegura que ara mateix no es donen les condicions per obrir negociacions i reclama un canvi de rumb de l'executiu de Quim Torra. Granados apunta que el primer pas és desistir de presentar el recurs contra l'executiu espanyol pels impagaments de les bestretes dels pressupostos.
Quim Torra precisament s'ha reafirmat en la confrontació amb l'estat i assegura que no hi ha cap altre camí davant de l'ofec financer, ha dit, el qual sotmet a la Generalitat.
En aquest sentit, manté la voluntat anunciada ahir pel vicepresident Pere Aragonès de portar el govern espanyol als jutjats per l'impagament de les bestretes.
I un últim apunt, presó provisional per als pares del nadó de Lleida ingressat a la Vall d'Hebron en estat greu per suposats maltractaments.
Tots dos estan en presó provisional, comunicada i sense fiança després de passar avui pels jutjats. La causa està oberta per lesions agreujades amb dol eventual per les lesions detectades al nen de només 21 dies. Es dona la circumstància que el pare ja tenia denúncies anteriors pel maltractament d'altres parelles i està pendent de judici per aquesta qüestió.
Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Menys de 48 hores per l'estrena del Sabadell a la Lliga. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Antonio Hidalgo tindrà a la disposició 21 efectius per al debut contra el Castellón després de poder inscriure a temps Boris Garrós.
El seu transfer ha arribat amb suficient marge com per poder ser convocat, si així ho creu oportú, el tècnic arlequinat. Si això passarà o no a hores d'ara és una incògnita. Les opcions que té el davanter, però, semblen inferiors, per exemple, a les de Manu Lanzarote. Hidalgo ha comparegut aquest migdia en roda de premsa.
Lanza ja porta més temps entrenant que el Boris. El Boris ha fet avui el seu primer entrenament. Tenim 2 dies fins que arribi el partit i veurem les sensacions que tenen, que tenim, i bueno, intentarem escollir el millor possible, no?
I enfront del Sabadell hi haurà el Castellón. És inevitable pensar l'últim cop que amb dos conjunts es veien les cares. Mateix escenari a la nova Creu Alta i amb una situació dramàtica per tots dos. Un gol d'Arturo a les acaballes donava 3 punts vitals als arrequinats en aquell moment. Aquell dia, però, els orelluts sorprendrien amb un plantejament defensiu que Hidalgo creu que no repetiran.
El Castellón, com el seu entrenador ha fet on ha estat, intentaran jugar des del darrere, en un joc molt combinatiu, intentaran posar en problemes, serà un joc de peces i bueno, nosaltres intentarem contrarrestar tot això, no?
El tècnic de Canovelles ha volgut tenir un record cap a Antonio Romero, lesionat de llarga durada. El club, per cert, ha anunciat avui els 4 capitans d'aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Àngel Martínez, Pedro Capó, Edgar Hernández i Aleix Coc.
El Castellón, per la seva banda, arribarà a Sabadell amb baixes. Héctor està sancionat de la passada temporada i el punta Jairo, pretès pel Melilla, està lesionat. També es dubta el migcampista Gálvez. Com Antonio Hidalgo, el seu homòleg al conjunt orellut, Òscar Cano, també ha parlat avui.
Un Cano que afirma no tenir clar encara quina estructura utilitzarà per contrarrestar la manera de jugar dels arlequinats. Ha augurat també que el Sabadell estarà a la part alta de la classificació i espera un rival que vulgui, sobretot, tenir la possessió.
El Sabadell, desde que llega Antonio Hidalgo, es un Sabadell distinto al que había, ni mejor ni peor, sino distinto, que plantea unas dificultades distintas a las que planteaba el Sabadell antes de su llegada. Es un equipo que quiere construirse a través del pase, suma muchos efectivos por delante de la posición del balón, es decir, empieza jugando de tres, tiene los carrileros muy altos, sobre todo el carrilero del lado débil juega como extremo. Eso hace que el extremo cambie de pasillo, cambie de eje y genera problemas ahí en una situación intermedia.
Finalment, Òscar Cano també ha tret importància als resultats d'un equip i l'altre durant la pretemporada i ha dit que està satisfet amb la plantilla que ha fet el Castellón. De fet, assegura literalment que en la relació qualitat-preu és un equip immillorable. Recordem horari, Centre d'Esports Castellón, primera jornada de Lliga, diumenge a les 7, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc.
Els dos representants de la ciutat a la segona B de futbol sala, el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia, ja s'han posat en marxa. Els escolapis realitzaran per començar un estatx a Caldes d'Estrac aquest cap de setmana.
L'equip entrenat per Pedro Donoso jugarà el primer duel amistós contra el Mataró. Serà una bona prova de foc per arribar a punt al començament de Lliga el pròxim 14 de setembre. El jugador escolapi i nou director esportiu Santi Sardà aposta per tornar a aspirar al màxim.
Des de la Pia som totalment ambiciosos. El nostre objectiu sempre és estar entre els tres primers. Aquest any també el quart opta als play-offs, per tant és un objectiu, jo crec que bueno, s'haurà de concretar amb la plantilla, no? Però jo crec que és un objectiu que ens hem de proposar i entrar a la Copa del Rei. A partir d'aquí, la temporada és molt llarga, pot passar de tot, evidentment, però crec que el grup està il·lusionat, tornem a estar units, no? I hem de tirar endavant.
Sardà, recordem, es va convertir en director esportiu després que l'entitat de Can Colapi decidís prescindir de forma sobtada de Plàcid Massaguer. El també jugador del primer equip assegura que s'evitarà cap possible xoc d'interessos.
És un tema que també la Junta també em va proposar, també era un punt que també els preocupava, no? Però crec que tant jo com ells també vam acordar que jo en el primer equip tindria un paper important, no? Però no un paper imprescindible, per dir-ho així. Potser la figura del director esportiu en el sènior aquest any més o menys passarà directament de l'entrenador a la junta directiva. Més que res per no influir massa jo com a jugador i com a director esportiu.
Sardà agafa les regnes de la direcció esportiva en el cas de primer equip amb la feina feta precisament per Plàcid Massaguer. El carrer Garcilaso s'ha apostat per donar continuïtat a la plantilla, més enllà dels fitxatges de Povedano i Sauquillo.
En canvi, el Club Natació Sabadell presenta una forta remodelació al vestidor. Per contra, una de les noves cares anunciades no s'incorporarà finalment a la disciplina nedadora.
Es tracta de Juanfran Hervás, que finalment ha optat per jugar a Itàlia. Malgrat aquest contratemps, el tècnic Borja Burgos es mostra molt satisfet amb l'equip que ja està dirigint.
Jo molt content, primer perquè bueno, jo crec que és un grup de jugadors que tots tenen moltes ganes de treballar, de fer les coses bé, un grup humà també molt, molt maco, jo crec que això era important, molt important, i a partir d'aquí també pues, a nivell esportiu jo crec que tenim una plantilla compensada amb totes les posicions cobertes. Hem d'estar o hem d'intentar optar pues, aquestes posicions capdavanteres que aquest any tenen doble premi, ja sigui la Copa del Rei o el play-off per l'ascens.
El club s'ha instal·lat una gran il·lusió i molta ambició per aconseguir grans fites enguany, i més després que s'hagin ampliat les places amb dret a classificar-se a la Copa del Rei de 3 a 5 i les del play-off d'ascens, ara hi accediran els 4 primers. Burgos Pro recorda el dur inici de Lliga amb el qual estoparan els seus homes.
Tenim de les 5 primeres jornades segurament contra els 3 màxims favorits a nivell del títol, però i el Hospitalet és un d'ells, s'ha reforçat amb 3 o 4 jugadors de molt nivell, de fet el Joan Miñano, que era jugador d'aquí del club de Sabadell, un d'ells, i la veritat és que són un dels favorits d'estar en aquesta zona alta, s'haurà de votar a casa, serà segur un partit complicat.
Abans d'això, però, el Natació Sabadell afrontarà una intensa pretemporada amb una sèrie d'amistosos que s'encetarà demà passat contra el Ripollet.
Demà comença a Torrevieja la Vuelta a Espanya i finalment comptarà amb la presència de David de la Cruz. El sabadellenc, descartat per Lineos en primera instància, ha estat repescat in extremis en substitució del francès Kenny Elizon.
De les 21 etapes d'aquesta Vuelta, 6 seran de muntanya i 6 més de mitja muntanya i en total 8 jornades tindran un final ascendent. L'equip Ineos ha anomenat Wout Poels i Tao Geoghegan-Hart com a líders, mentre que l'estat de forma del sabadellenc, que ve de ser 8è a la Vuelta a Burgos, pot resultar una incògnita en una temporada marcada per les lesions i els pocs dies de competició. David de la Cruz.
Per una part arriba una miqueta més fresc i després quan hi ets o no hi ets a la cursa i veus que tampoc no hi ets, no estàs tan bé com t'agradaria, doncs també tens una mica més de pressió de sobre i potser acaba sortint, no?, a l'última part de la cursa, no?, que tota aquesta pressió que no portes o aquesta frescura, no?, que portes pel fet de com ha anat l'any, doncs, bueno, potser això es nota i és el que marca la diferència, no?
L'actual edició de la Vuelta començarà, recordem, demà a Torrevieja amb una contrarrellotge per equips de 18 quilòmetres i acabarà el 15 de setembre a Madrid. Qui es perd la ronda espanyola, per cert, és el vigent campió del Giro, Richard Carapaz. L'equatorià va patir diumenge una caiguda en un criterium d'exhibició a Holanda en què participava sense el permís del Movistar.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Tres minuts per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 23 d'agost. Recordeu que tot el que us hem explicat aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram. Tornem dilluns a partir de les 10 amb el Connectats i a partir de les 11 amb els butlletins horaris. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.